IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients. O inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene.
Per si algú no ho ha reconegut, el que acabam de sentir és la dramatització d'un fragment de la pel·lícula El Verdugo, de Luis García Berlanga. Una pel·lícula que té molt a veure amb Mallorca, més enllà que bona part del seu rodatge tingué lloc a l'illa.
El seu guió i la seva història s'inspiraren en un cas real descobert a Palma l'any 1947. Un cas que va trasbalsar tothom i que ha sobreviscut als seus protagonistes durant més de 7 dècades.
Memòria Negra, el podcast. Temporada 2, episodi 3, el procés Tudurí. La història del darrer ajusticiat a mort a Mallorca. Com dèiem, el d'avui és un cas especial, però abans que arribi a Rafael Azcona i José Luis Berlanga, comença com un mes. Un cas que ens situa a principis de l'any 1947, a una Palma en blanc i negre. Una ciutat on encara continuen els consells de guerra i les condemnes per incitació a la rebel·lió, malgrat que fa 8 anys que ha acabat la Guerra Civil.
De fet, el maig de 1947 es produeix la primera visita oficial de Francisco Franco a Mallorca, ja com a cap de l'Estat i després de l'inici de la dictadura. Una visita de només 3 dies, però durant la qual va tenir temps d'anar a missa a la Seu, assistir a una ofrena de fruits a Inca, visitar la base d'hidroavions de Pollença i, sobretot, d'inaugurar el monument al creuer Baleares, que encara presideix el parc de Safaixina.
En aquesta Palma en blanc i negre, fa poc que hi ha arribat una parella procedent de Catalunya, en Marcial i na Valentina, amb la quimera, més que amb la idea, de poder obrir un negoci.
En Marcial i na Valentina eren un matrimoni d'allò que anomenaríem xarnegos catalans, que un moment determinat no se vam ubicar amb exactitud sany, però arriben a Mallorca i es tenen una sèrie de dobbers que volen invertir a un negoci. I aquí és quan se'ls planteja la possibilitat de dur aquella taverna que és la Peninsular.
La Peninsular, que ha esmentat l'historiador Tomeu Canyelles, és una petita bodega situada als baixos del número 9 del carrer de l'Ermità de Palma, molt a prop de l'actual plaça de Can Cavalleria. L'1 d'octubre de 1946, la parella havia pogut comprar l'establiment al seu anterior propietari per 5.000 pessetes, que acordaren pagar a raó de 300 pessetes al mes.
Aquell matrimoni va anar pagant cada mes d'una forma religiosa aquell lloguer, estem parlant d'unes 300 pessetes, fins que vàrem veure que un moment determinat era insostenible poder mantenir allò.
La Palma gris a la que fèiem referència no ho era només en termes polítics, sinó també econòmics. Mallorca encara viu les conseqüències de la guerra que, afegides a l'autarquia del règim, havien provocat la paralització de l'economia, de la indústria i fins i tot del turisme.
Els anys 40 eren uns anys, van ser uns anys molt difícils. Primer que se va imposar la dictadura d'en Franco. Aleshores, entre el control que exercia la dictadura, una economia amb molt de problemes per bloqueig dels aliats, era una situació realment negra, fosca.
Amb aquest panorama que ha descrit l'historiador Pere Ferrer, sembla normal que la gent no tingui doblers per anar a la Peninsular a prendre res. A na Valentina i en Marcial no els hi surten els números i veuen que els parroquians de la bodega cada dia són menys. Per això a ningú no li estranya quan un dia, de sobte, troba la Peninsular tancada. Però sí que sorprèn que ningú, ni la seva pròpia família, torni a veure el matrimoni.
sí que va començar a despertar una sèrie de sospites, no? Més perquè, de fet, hi havia alguns familiars d'aquest matrimoni a la mateixa illa i va fer que la gent quedés un poc estranyada.
La bodega no ha tornat a aixecar la persiana i ningú té cap pista del parador dels seus gerents. L'única persona a la que pot contactar la família és precisament l'antic propietari de la península, Pere Tudurí, que viu molt a prop de la zona. En concret, el número 7 del carrer de Catany, gairebé tocant l'edifici de la Misericòrdia. L'home els explica que no s'han de preocupar perquè a Valentina i en Marcial li havien explicat que havien decidit tornar a Catalunya.
Que va contar que el matrimoni s'havia separat, que s'havien tornat a Barcelona perquè els negocis a Mallorca no els havien sortit bé.
En un principi no entenen per què la parella ha decidit partir sense comunicar-los abans la idea, però estan segurs que tot d'una que arribin a Barcelona es posaran en contacte amb ells. El problema és que els mesos passen i, com diu l'escriptor Jeroni Fullana, no arriba cap notícia.
La família de la parella se va estranyar de que passessin els mesos i no rebessin cap notícia ni carta de la parella.
I això, clar, va fer que aquells pocs familiars que aquest matrimoni tenia a Mallorca quedessin com estranyats, no? Sospitant un poquet al voltant d'aquella resposta que donava en Tudurí.
Hi ha un altre element que no els quadra gaire, perquè si alguna cosa tenia aquella dictadura era que, com explica Pere Ferrer, tot estava controlat. I tan sols es podia agafar el vaixell i tornar-se'n a Barcelona, així com així.
Les mesures de control eren molt estrictes. Vull dir, era una dictadura que controlava des de l'economia tots els temes socials, tots els temes culturals i el moviment de la població. Vull dir, tu no te'n podies anar en el vaixell cap a Barcelona sense justificar per què i on anaves i quin temps estaries, no?
Les sospites són moltes com per no fer res al respecte i la família decideix interposar una denúncia per desaparició davant la policia. Els hi expliquen que, segons Pere Tudurí, la parella se n'ha anat a Catalunya i el primer que fa la policia és justament consultar els registres de sortides des de Mallorca.
Que la policia el primer que devia anar a veure és el registre, a veure si aquestes persones havien sortit cap a Barcelona. Se va demostrar que aquestes persones no havien sortit de l'illa.
Després d'aquest descobriment, la cosa comença a no pintar massa bé i sembla bastant evident que en Tudurí ha mentit. La policia posa en marxa una investigació i intenta localitzar alguns dels antics clients de la península per veure si algú sap posar una data exacta a la desaparició. El que troben és un home que nom Agustí Vera.
Ja hi comença a haver una lleugera sospita, però que ho acaba de confirmar un dels clients habituals, a més, de la peninsular, com era en Agustín Vera. Era un home molt observador, també tenia fama de ser un poc altiu, un poc mal parlat.
N'Agustí, com ha dit Tomeu Canyelles, no té la millor fama del barri, però sí que és molt observador. I quan declara davant dels agents, el cas no només es posa encara més negre, sinó que el nom de Tudurí torna a sortir a la llum.
I ell va reparar amb un detall que molta gent li va passar completament desapercebut, i és que en Pere Tudurí vestia les mateixes robes de Marcial.
Va notar que en Tudurí duia robes, sobretot se va fixar que duia uns calçons i unes sabates que eren propietat de Marcial Jiménez.
Tot i que sona una mica estrany, podríem pensar que, per ventura, en Marcial li va regalar part de la seva roba a en Tudurí per no tornar-se'n amb ell a Barcelona. Els agents no volen desconfiar i es tornen a entrevistar amb la família dels desapareguts per saber a quina mena de tracte havien arribat na Valentina i en Marcial per fer el traspàs de la península. I el que els hi expliquen no fa més que incidir en la mateixa línia.
Els principals sospitós eren Pedro Tudri, que era el més beneficiat de la desaparició.
Per què se'n beneficiava? Perquè els llogaters havien començat a pagar uns terminis per aconseguir fer-se en la propietat del local. Llavors, una vegada morts ells dos, és a dir, ell se quedava els dobbers i, a més a més, seguia tenint la propietat.
Algú podria creure que és massa enrevessat fer desaparèixer una parella per recuperar un negoci que has venut. Però la realitat és que la policia té tants d'indicis que assenyalen en Tudurí que no queda més remei que investigar-lo. I durant setmanes intenten esbrinar tot el que poden sobre la seva vida.
Tudurí va néixer a Menorca, en el castell. Aquí hi ha una discrepància perquè n'hi ha unes fonts que diuen que va néixer en 1911 i altres que va néixer en 1909. Es va casar amb Argentina Pons i va tenir un fill en 1937. Era de professió forner, però tenia arreglos en contrabandista. Havia fet contraband a petita escala, com quasi el 80% de la població de Balears, però bueno.
Com diu Jeroni Fullana, bona part de la població que va vinculada al contraband d'una manera o una altra. Va ser tanta la seva extensió que es calcula que movia el 30% de l'economia de Mallorca. I tot i que feia dècades que es practicava, durant la postguerra assolia una importància vital, com assenyala l'historiador Pere Ferrer.
Hem de pensar que durant aquest període també era el període de racionament, amb el qual, vull dir, l'Estat repartia les provisions que tenia a través de les cartilles de racionament. I mai era suficient el menjar que arribava en el poble per estar ben nutrits i plens, diguéssim, no? Va ser necessari, vull dir, el contraband, un moment determinat, per poder aportar aquests productes al manco alimentaris perquè la població no ho passava tan malament com el passava. No? Era un contraband de subsistències, vull dir, bàsicament de sucre, cafè, tabac i farina, sobretot farina, que era el que més feia falta. No?
Que el contraband s'hagués estès i mantingut durant tant de temps era, entre d'altres raons, perquè estava tan ben organitzat que podríem parlar d'una jerarquia dins el negoci, i fins i tot a les capes més baixes. Tot i que no podia convertir-se en una font d'ingressos oficial, en la pràctica generava més beneficis que algunes feines legals.
Era un al·licient per la gent, aquest tipus de contraband, que era molt ben vist per la població i tolerat per l'autoritat, en tant en quant ells cobrien un dèficit que l'Estat no estava en condicions de fer-ho. Aleshores, molta de gent va poder fer feina en els desembarcaments, com per exemple en Tudorí, possiblement, hi va poder fer feina, carregar un sac de farina a l'esquena i dur-lo fins en el secret, i amb això guanyava molt més que segurament dues setmanes de feina en el forn.
De cara a la policia, que en Tudorí hagués tingut vinculació amb el contraband no ajuda molt. Però és que quan revisen el seu expedient no són els únics antecedents que hi troben. De fet, un d'ells el col·loca en una posició molt complicada, tenint en compte que estàvem en plena dictadura franquista.
Tudorí havia estat condemnat l'any 1927 a una multa de 125 pessetes per temptativa de robatori. El més greu, però, era que el 1942 havia estat sentenciat a 10 anys de presó per un delicte d'auxili a la rebel·lió, tot i que no sabem ni com ni per què, el 1945 ja era fora.
Precisament allò que fa de la figura en Pere Tudorí un element fascinant realment seria aquesta manca d'informació. Els seus orígens són molt dispersos, hi ha moltes llagunes a la seva vida. Això fa que en definitiva se reforci aquesta aura de misteri al voltant d'aquest cas.
El que sí sabem és que l'agost de 1936 Tudorí s'havia presentat com a voluntari per lluitar la guerra civil amb el bàndol republicà. Primer s'incorporà al Departament Sanitari, amb el qual servia l'Hospital de Sang de Vicent a Osca. Gairebé dos anys més tard, ingressava a l'Escola Popular de Guerra.
Després d'aquest currículum militar i polític, no es torna a saber res d'en Tudorí fins que, ja després de la guerra, cap al 1945, després de lliurar-se misteriosament de la condemna a 10 anys de presó, d'alguna manera aconseguia arribar a Mallorca amb la seva família.
Que va de la guerra, se'ls va traslladar a Palma, però no va trobar feina de forner, però sí de fogoner a una tintoreria.
Una tintoreria que estava a sort d'en Moranta, és a dir, molt a prop del que seria entre el carrer Bonaire i el passeig Mallorca actuals. No?
Després d'anys al front, la vida de Tudorí i la seva dona semblava més tranquil·la. La parella s'instal·là a una habitació del número 9 del carrer de l'Ermità. Poc després, obriren una bodega just als baixos de l'edifici que duria per nom La Península. Ell compaginava el bar amb la seva feina a la tintoreria, perquè en plena postguerra, ja ho han dit, segurament no era el millor moment per obrir una bodega. De fet, no va estar molt de temps a comprovar que el negoci no anava massa bé, tot i que la seva fama de malcarat tampoc ajudava molt.
Se sap, familiars i coneguts d'en Tudorí, que aquest tenia molt mal caràcter, era molt violent i, clar, i també era bastant, bastant espriu. Tenia rampells d'ira, però almenys això segons diuen la gent que ho va conèixer.
La policia esbrina que en Tudurí finalment acabà per traspassar la bodega al matrimoni català, segurament sense advertir-los que el negoci no anava massa bé. Per als investigadors, els indicis són ja tan evidents que a mitjan de març es dirigeixen a casa seva i l'arresten. Mentre uns agents el duen als calabossos de la comissaria, els altres escorcollen primer el seu domicili i després la tintoreria del carrer Hort d'en Moranta. I el que troben, podríem dir, ja va més enllà dels indicis.
Els agents intervenen a la tintoreria un bagul ple de roba d'home i de dona. Després, a casa seva, localitzen una bicicleta que s'havia pintat feia poc i un quadern amb anotacions corresponents a les negociacions de la venda de la peninsular al matrimoni desaparegut. Objectes que, inicialment, no els hi semblen propietat de Tudurí.
Que a casa seva havien localitzat una sèrie d'objectes personals, d'obvers, objectes com una bicicleta, si no vaig errat, d'anells, de roba, fins i tot.
A la plegueta, curiosament, hi fan una altra troballa. Tres targetes de fumador amb diferents noms. Com explica Pere Ferrer, això era un element molt típic de l'època, però que no duguin el nom del propi Tudurí, sinó d'altres persones, resulta un poc estrany.
Clar, el tabac era considerat com una necessitat i, per tant, el govern va decidir fer aquestes targetes de fumador que tu tenies dret, amb aquesta targeta, anar a retirar tabac de picadura, bàsicament, de pèssima qualitat, però aquestes targetes s'intercanviaven o bé amb productes alimentaris, o bé es venien, etcètera, etcètera, no?
Com diu en Pere, el tràfic que es feia amb aquestes targetes vol dir que en Tudurí no necessàriament les havia robat. Però quan el seuen a la sala d'interrogatoris, els investigadors comencen a demanar-li precisament per la procedència de tots els efectes que han intervingut.
Tudurí inicialment diu que no té clara la procedència del bagul de roba i titubeja durant una estona. Després, amb les insistents preguntes dels investigadors, acaba reconeixent que tant el bagul com la bicicleta eren propietat del matrimoni català, però no explica com han acabat en el seu poder.
Aquests dubtes fan sospitar els investigadors, que de fet el veuen cada vegada més nerviós, i pensen que amaga alguna cosa. Els policies insisteixen en demanar-li com ha obtingut tant la roba com la bicicleta, però Tudurí ja ni tan sols és capaç de respondre. Fins que, de cop i volta, s'enfonsa, o, com diria la premsa, confessa després d'un hàbil interrogatori.
I és molt curiós com se compta a la premsa, dient que després d'un hàbil interrogatori, i en aquells anys, dels primers anys del franquisme, tots poden suposar que era un hàbil interrogatori policial, es diu, va confessar.
La tortura se practicava en qualsevol interrogatori, en qualsevol interrogatori. I eren tortures molt cruels. I, per tant, qualsevol persona no la podia resistir i acabava dient el que volien que sentís els policies. És així.
No sabem quin és el desencadenant de la confessió, però Tudurí comença confirmant que l'octubre de 1946 havia venut la bodega a la Peninsular al matrimoni de Valentina i Marcial per 5.000 pessetes. El pagament, ja ho hem dit, s'havia de fer per mensualitats, però un dia, de forma imprevista, en Marcial es presentà a la tintoreria on feia feina i li va dir que volia desfer l'acord.
Però jo sé que el negoci no anava bé i la parella va intentar desfer el tracte.
Va iniciar-se una forta discussió entre els dos homes. Tudurí no només es negava a rompre el tracte, sinó que, a més, va aprofitar per exigir-li el pagament d'algunes mensualitats que li devia. Òbviament, això no va fer més que afegir més llenya al foc i els dos homes arribaren a les mans fins que en Tudurí va perdre els nervis del tot.
En Tudurí va confessar als investigadors que agafà una barra de ferro gruixuda que feia servir per obrir el forn i li pegà un fort cop al cap en Marcial, provocant-li la mort. Després, arrossegà el cadàver fins a la sala de la caldera, deixà la barra de ferro al costat de la porta d'entrada, apagà el llum, tancà amb clau la porta de la tintoreria i tornà a casa seva.
Els investigadors tan sols tingueren temps de sorprendre's, perquè Tudurí continua el seu relat amb un segon crim.
Efectivament, Tudurí conta que poc després va temer que Valentina, la dona d'en Marcial, denunciés la seva desaparició i s'acabés descobrint l'assassinat. Per això decidí anar a cercar-la i explicar-li que el seu marit els estava esperant a la tintoreria per solucionar entre tots tres l'assumpte de la bodega. La dona, que no sospitava l'objectiu real d'en Tudurí, accedia a acompanyar-lo i acabà assassinada amb un fort cop al cap per l'esquena amb la mateixa barra que el seu marit.
Com havia fet amb en Marcial, en Tudurí arrossegà el cadàver d'Anna Valentina fins a la sala de la caldera, apagar els llums, tancar amb clau i tornar a casa seva.
En els interrogatoris va posar d'evidència com va cometre aquests assassinats, no? I que va ser primer exercir un fort cop amb una barra de ferro.
Com ha dit en Tomeu, el cop va ser només la primera passa, perquè en Tudurí acaba de reconèixer dos assassinats de moment i ja sabem que no hem trobat cap cadàver.
Va tenir la sang freda, deixant-los tancats a la tintoreria i l'endemà anar amb una serra es cortarà els cossos.
En Tudurí, efectivament, hi tornà l'endemà, aprofitant que era diumenge i que el local estava tancat al públic. Allà va tallar els braços als cadàvers perquè poguessin caber al forn, que tenia només 34 centímetres d'alt i 24 d'ample, i encengué la caldera fins a la màxima potència.
I per fer-los desaparèixer, les va tallar a trossos i les va ficar dins les calderes de la tintoreria, no?
Una vegada havia fet això, ell començava a incinerar lentament els cossos, un procés bastant laboriós perquè varen ser moltes hores de cremació. No?
Com diu Tomeu Canyelles, la tasca de fer desaparèixer els cadàvers va resultar molt laboriosa per en Tudurí. De fet, ell va arribar a detallar que els cadàvers no cabien al forn i sortien per fora. Per això va haver d'esperar que algunes parts s'anassin calcinant per així poder-los empènyer i continuar cremant la resta.
Quan arribà a casa seva, en Tudurí li va comunicar una notícia curiosa a la seva dona. La bodega tornava a ser seva, perquè el matrimoni català havia decidit anar-se'n de Palma. La mateixa versió que, ja ho sabem, va explicar a la seva família.
Conta una història realment inversemblant, com va ser una hipotètica separació del matrimoni i la seva tornada a Barcelona perquè els seus plans i que el negoci no havien sortit bé.
Durant l'interrogatori acaba reconeixent que s'endugué a la tintoreria el bagul amb la roba dels desapareguts per fer més realista la seva història. No sabem quina cara farien els policies davant d'aquesta confessió, ni tampoc si li avançaren les conseqüències que tindria. Però el cas és que en Tudurí no ha acabat. Recordem allò del hàbil interrogatori que digué la premsa i, sobretot, la descripció dels interrogatoris de postguerra que ha fet Pere Ferrer.
No tenim gaire detalls d'aquells interrogatoris. Sabem que, efectivament, hi va haver una forta pressió i, de fet, arribar a ser tan grossa que va confessar no només l'assassinat d'en Marcial i na Valentina, sinó també d'en Bernadí Ramis.
Pareix-se, però no és segur, que la policia no tenia cap notici de la desaparició de la seva primera víctima. Per tant, va ser una sorpresa quan va confessar aquest crim.
Com han dit Tomeu Canyelles i Jeroni Fullana, en Tudurí va confessar que abans del matrimoni hi hagué una primera víctima a la qual també assassinà. Es tractava de Bernat Ramis.
Segons pareix que en Tudurí estava arrendat a la casa d'aquest Bernadí Ramis, que era un personatge bastant mal xerrat.
En Ramis tenia uns 60 anys i era el propietari de la casa on Pere Tudurí i la seva dona, Argentina Pons, havien anat a viure després d'arribar a Mallorca. Segons sembla, les discussions entre els dos homes eren freqüents. Unes vegades perquè en Ramis li recriminava el maltracte que infligia a la seva dona i d'altres pels renous de la màquina de cosir que ella feia servir.
L'agost de 1945, fart de les discussions i les molèsties, Bernat Ramis els hi demanà que abandonassin casa seva. En Tudurí, diu els interrogadors, el va convèncer per anar a la tintoreria i parlar-ne més tranquil·lament. Però en ser allà, el que va fer no va ser precisament parlar.
Segons el seu relat, la situació es va tornar molt violenta i Bernat Ramis esgrimí un ganivet. Moment en el qual Tudurí va agafar per primera vegada la barra de ferro que feia servir per obrir el forn i que després empraria amb les seves següents víctimes.
A la tintoreria no se sap si va ser, tampoc se sap en aquest cas, si va ser premeditat o va ser fruit de la discussió, va acollir una barra de ferro i li va pegar diversos cops en el cap i ho va matar.
Els agents, suposam, tornen a quedar sorpresos no només pels macabres assassinats que acaba de confessar, sinó perquè, com diu en Tomeu, es tracta de gairebé tres crims bessons.
Va emplear, a més, una tàctica idèntica tant amb el cas d'en Bernadí Ramis com del matrimoni català.
La repetició del seu modus operandi va arribar fins al punt que els pocs que demanaren per Bernat Ramis també els hi explicà que se n'havia anat a Barcelona. Una explicació que va colar perquè, casualment, Ramis també tenia alguns negocis a la ciutat comtal.
va escampar rumor de que s'havia anat a Barcelona, en qui va tenir sort, perquè efectivament tenia negocis a Barcelona i tenint en compte el seu caràcter poc comunicatiu, la família no se va estranyar de no rebre notícies seves.
Després de confessar els tres crims, en Tudurí va quedar tancat a la presó de Caputxins de Palma. La notícia, evidentment, va arribar a la premsa de l'època, però, a diferència de casos de dècades posteriors, els diaris no dedicaren molt d'espai a explicar la macabra història.
Hem de tenir en compte que estàvem en els primers anys de la postguerra, en els anys més durs del franquisme. El franquisme estava intentant construir un estat idíl·lic, no? Per tant, allà on tot funcionava i allà on les institucions funcionaven. Si hi havia un crim, s'havia de minimitzar i quan la policia aconseguia detenir els criminals, s'havia d'engrandir la gran labor duita a terme per la policia. Per tant, perquè hem de pensar que en aquest país idíl·lic que se volia vendre, un assassinat mai era una bona notícia per l'imatge del país.
Un cas tan truculent com va ser aquest de l'assassinat de tres persones, en Tudurí, no li interessava massa que sortissin aquest tipus de notícies, perquè se volia presentar una Espanya diferent de la República, una Espanya sense conflictes.
Com han explicat el periodista Joan Riera i l'historiador Pere Ferrer, un cas com aquest no era una bona propaganda pel règim. Malgrat l'escassa publicitat que la premsa va donar al cas, a Palma tothom es va assabentar de la confessió d'en Tudurí, com recorda Jeroni Fullana.
Malament no va tenir ressò, massa ressò a la premsa, sí que va tenir molt de ressò a la opinió pública. Tothom xerrava d'aquest cas, tothom tenia la seva opinió, van sortir un munt de rumors relacionats amb aquest cas, clar, si no hi ha notícies, te les inventes directament.
Aquesta expectació entre els veïnats de Palma va quedar palesa quan li va tocar anar a declarar al jutjat i una multitud l'esperava al carrer per veure la cara de l'assassí confés.
El diari Baleares explica que com que no tenen furgó policial, en Tudurí ha de fer a peu el trajecte entre la presó de Caputxins i el jutjat de Palma, aleshores situat al claustre de Sant Antoniat, al carrer de Sant Miquel. En sortir comproven que milers de persones s'havien concentrat per veure'l i que comencen a insultar-lo entre crits mentre ell avança custodiat pels agents.
Internament, la investigació sembla gairebé acabada, però la policia encara té un dubte per resoldre. Si en Argentina, la dona d'en Tudurí, estava al corrent de tot el que ell havia fet.
Clar, en Tudurí tenia fama de tenir molt mal caràcter i, clar, en aquell temps, les dones, si tenies un home així, no deien ningú. Per tant, el normal és que la dona no li digués res, si sospitava qualque cosa.
Malgrat tot, segons explica el diari Última Hora, Argentina Pons fou també detinguda i tancada als calabossos del govern civil, mentre els investigadors aclarien si havia estat encobridora dels assassinats.
La causa contra en Argentina finalment s'arxivà i continua només contra Pere Tudurí, que finalment seu a la banqueta dels acusats l'any 1948 a l'Audiència Provincial de Palma. Un moment en què, per sorpresa de tothom, es declara innocent.
Malgrat va confessar a la policia, després en el judici va mantenir la seva innocència. I la va mantenir fins al final.
Quan va començar aquell procés judicial, ell s'hi va desdir completament i, de fet, la seva resposta constantment va ser dir que tot allò era fals.
Bueno, era una estratègia de la defensa, normal, no? Vull dir que... Però dins la comissaria segur que ell hagués dit en que no fos el que ell volien sentir.
Pel que sembla, en Tudurí va fer referència a algun tipus de pressió per justificar la confessió que havia fet mesos enrere davant la policia. La realitat és que el seu relat havia estat molt detallat, que els investigadors compten amb una sèrie d'indicis que clarament l'assenyalen i que a l'audiència tothom té la sensació que el tribunal no el creu. La qüestió que sí ha de dirimir el jutge és si els seus crims han estat un homicidi o directament un assassinat.
I no se sap molt bé si la mort de Marcial Jiménez va ser per una discussió per tot bé o si va ser premeditat, però en cas de la dona està clar que va tenir intenció de matar-la perquè no denunciés la desaparició del seu home, la va enganar per anar al local i allà la va matar i va escortar també.
El 22 d'octubre de 1948, el dubte queda resolt amb la sentència i amb ella es coneix també la terrible condemna.
L'audiència considera que tant la mort de Bernat Ramis com la de Marcial Jiménez varen ser dos homicidis i el condemna a 14 i 17 anys de presó respectivament. En el cas de Valentina Armijo, però, el jutge conclou que es va tractar d'un assassinat perquè la dona va anar enganyada fins a la tintoreria i allà va acabar sent atacada sense tenir cap possibilitat de defensar-se ni sense que hagués hagut cap discussió o baralla prèvia. Per això condemna Tudurí a la pena de mort.
Clar, hem de veure un poquet aquell context de l'Espanya franquista i veure que difícilment una persona amb tres assassinats a les seves esquenes, com si li atribuïen a ell, bé, només hi havia una única condemna possible, que era la pena de mort.
Bé, hi havia una sèrie de delictes que eren considerats dignes de ser sancionats en la pena capital, com podien ser els assassinats, naturalment.
Com ha explicat l'escriptora Rosa Planes, el Codi Penal de l'any 1944 establia que alguns delictes s'havien de castigar amb la pena de mort. Tot i així, l'advocat de Tudurí recorre la sentència davant el Tribunal Suprem. Argumenta, entre altres punts, que no s'havien realitzat alguns acaraments demanats per la defensa i que tampoc havien vist l'informe de la companyia Transmediterrània, als quals es descartava que Valentina i Marcial haguessin sortit de Mallorca. Però el Suprem toma cada una de les reclamacions i el juny de 1950 confirma la sentència.
I que, a més, varen intervenir diferents factors per condemnar-lo, no? Una opinió pública que estava a favor de la condemna a mort. Això segurament també va influir a l'hora de decidir. No
és el típic d'un psicòpata homicida que diuen si era per ser una bona persona, però sí que no havia fet res a ningú, no. En aquest cas, quan van dir que va matar aquesta gent, la gent s'ho va creure.
La sentència, però, no posa data a l'execució i l'espera es converteix en angoixa per en Tudurí, que guarda a la presó de Caputxins. N'hi ha qui diuen que això fa que li canviï el caràcter i fins i tot, com sentirem que explica Jeroni Fullana, l'any 1950 surt amb la processó del Crist de la Sang vestit de penitent.
Sembla que hi ha un abans i un després de l'empresonament d'en Pere Tudurí. No? Si sempre als anys de llibertat s'havia mostrat com una figura altiva, violenta, dura, impenetrable fins i tot, ja a partir del seu empresonament el seu caràcter s'afableix.
Segon Pere va anar a la processó de la Sang l'any 50, vestit de nassarè, unes cadenes molt gruixades de penitent i escoltat per quatre guàrdies civils, per cinc cas.
El compte enrere per a l'execució ha començat. I és en aquest moment quan comença la inspiració que el cas va tenir per a la pel·lícula El Verdugo, de Luis García Berlanga.
A la pel·lícula estrenada l'any 1963, José Luis, l'empleat d'una funerària, accepta relevar el seu sogre com a botxí perquè està a punt de jubilar-se i és l'única manera que es pugui casar amb la seva filla i no perdin un pis al qual han d'anar a viure i del que ja han pagat una entrada.
La pel·lícula es disfressa de comèdia negra per amagar un autèntic al·legat contra la pena de mort que, estranyament, li va passar per alta la censura del règim. En José Luis, el protagonista, passa els primers mesos com a nou botxí, molt tranquil, fins que li arriba una carta del ministeri. Acaben de condemnar a mort un presoner a Mallorca i l'ha d'anar a executar. El seu sogre, interpretat per Pepe Isbert, això li crea una certa enveja.
¿Y en dónde es?
Es en Palma de Mallorca.
En Palma de Mallorca, ahí no he actuado yo. Si no, te daría una tarjeta. Qué suerte, yo no iba más que a sitios tristes.
A José Luis la carta no li fa cap gràcia, però per a la seva dona i el seu sogre, de sobte, la idea d'aquest viatge a Palma els hi sona com l'oportunitat perfecta per passar unes vacances a Mallorca i, fins i tot, per fer el viatge de noces que la parella no ha tingut.
Por lo menos conoces Palma.
No, yo solo no voy. Si vinieras tú...
¿Yo? Hombre, yo voy contigo si tú quieres, pero el viaje costará mucho dinero.
¿Y qué hacemos con el niño?
La verdad es que el aire del mar le sentaría estupendamente.
Bueno, ¿qué sucede?
Pues nada, que me voy con él a Palma. Al fin y al cabo no hemos hecho viaje de novios. ¿Qué te parece? ¿Me compro un traje de baño nuevo o me pongo este mismo?
¿Pero cómo puedes pensar ahora en bañarte?
Uy, hijo, ¿para una vez que voy a conocer el mar?
Yo no conozco Palma en Mallorca.
En José Luis, però, no ho veu tan clar. De fet, ja heu sentit com li ha dit a la seva dona que com pot estar pensant en banyadors quan la finalitat del viatge és la que és. De fet, ell està disposat a dimitir i estalviar-se el viatge, però el seu sogre l'intenta convèncer que almenys viatgi a Mallorca perquè està segur que l'indult acabarà arribant.
No hagas caso, que le indultan. La de viajes que he hecho yo en balde. Además, tú te presentas, que no llega la gracia. Saludas muy dignamente i te vas.
Si heu vist la pel·lícula, recordareu que finalment tota la família acaba agafant el vaixell cap a Palma. Un viatge que, ja hem dit, pertany a una pel·lícula de ficció, però que també va passar al cas Tudurí, a qui tampoc va arribar-li l'indult.
Efectivament, en Tudurí no aconsegueix l'indult i la seva execució és encarregada a Florencio Fuentes, que era el botxí titular de l'Audiència de Valladolid. A principis de febrer de 1951, en Florencio es desplaçà a Mallorca per executar la condemna. En aquell moment, com explica Rosa Planes, els botxins ja eren una figura gairebé maleïda i mal vista per tothom.
Sí, pensa que el botxí era una figura que ningú volia tenir cap tipus de tractament amb ell. Normalment venien de fora, venien de fora perquè no els coneixien i era una professió molt mal considerada, era una professió maleïda, d'aquestes que el que tocava, hi havia com una espècie de llullo amb aquesta gent i ningú s'hi volia relacionar.
Ja veurem que aquest llullo que comenta Ana Rosa acabarà passant-li factura també a Florencio Fuentes. Però abans d'això, tenim un botxí viatjant de camí a Mallorca. Un viatge del qual tant el José Luis de la pel·lícula com el Florencio Fuentes real tenen molts de dubtes.
Durant la seva carrera, Florencio Fuentes va tenir molt de sentiments de culpabilitat. De fet, poc després, l'any 1952, li obriren un expedient per negar-se a una execució. El 1953, arribà a ser condemnat per no voler continuar amb l'ofici després d'executar a Àrava a Juan José Tres Palacios, qui justament havia estat sentenciat a mort per cometre tres assassinats.
El sistema d'execució del moment tampoc ajuda molt a decidir-se. El famós Garrot Vil, que no obstant es va introduir com obligatori a Espanya perquè es considerava més ràpid i efectiu.
A partir de 1812 arriba un ordre en què se substitueix com a mètode d'execució la forca per esgarrot, pensant-se el que hem dit abans, de que era una forma menys cruel i més ràpida d'executar. Pensa que quan te penjaven, a vegades podies durar hores penjat, i que això era un patiment terrible, i que amb aquest esgarrot se pensaven de que això seria més ràpid.
Bill ja havia estat utilitzat per la Inquisició i molts el consideraven un dels invents més cruels de la història de la humanitat i també havia provocat algunes execucions fallides o molt de patiment. Una reflexió que Berlanga incorpora també a El Verdugo, quan Pepe Isbert, que interpreta el veterà botxí Amadeo, compara el garrot amb la guillotina.
Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene.
Consistía en que te posaven una argolla en el coll, apoyada a una barra que estava darrere l'assiento, i el botxí, amb una manivela, t'anava estrenguent el coll i t'estrangulava. Podies tardar dues o tres voltes, o sigui, un parell de segons. Era un sistema més ràpid i menys complicat que la forca.
Com ha explicat Jeroni Fullana, el garrot era una màquina en forma de cadira, on seia el condemnat a mort. El botxí li posava un collar de ferro al voltant del coll, que anava tancat per darrere amb un perni que estava connectat a una manivela que era la que feia girar fins que el condemnat moria.
Aquesta mateixa màquina s'instal·la a la presó de Caputxins el 21 de febrer de 1951. Segons Última Hora, Tudurí havia passat a les 10 hores anteriors a la capella de la presó preparant-se com podia pel moment. A primera hora del matí, es traslladat de la capella fins a la sala on s'ha de celebrar l'execució. I a les 7:30 ja és mort. Al carrer tothom coneix el moment exacte, no perquè ho expliqui cap guàrdia, sinó per la bandera que hi pengen, com explica el periodista Joan Riera.
Que després que hi hagués hagut una execució, a la presó aixecava una bandera negra, la qual cosa vol dir que tothom ja han executat en Tudurí. La manera de comunicar era que es penjava una bandera negra a la presó.
Els diaris, com ja havia passat amb la investigació, l'execució d'en Tudurí ocupa només una petita columna, però l'expectació entorn del seu cas continua fins i tot després de la seva mort, quan arriba el moment de l'enterrament, com descriu Jeroni Fullana.
Segons pareix, molta gent va anar a l'enterrament d'en Tudurí, fins i tot van obrir el taüt perquè la gent pogués veure el cadàver. No sé si era perquè volien estar segurs que estigués mort o era simplement curiositat morbosa de la gent.
Després de l'execució de Tudurí, tant ell com el seu botxí passen a la història. Recordeu quan hem dit que a Florencio Fuentes el yuyu que generava la seva professió li acabà passant factura? I de 9 anys més tard, la seva vida havia canviat radicalment.
A més dels seus remordiments, Florencio Fuentes deia que els seus fills els hi feien la vida impossible a l'escola per culpa de la seva professió. A la seva carrera es comptabilitzaven 13 execucions, quan l'any 1960 figurava visquent a Palència com un captaire. Tenia 59 anys. El 1970 finalment es suïcidà.
A Espanya, la pena de mort encara va continuar durant més de 2 dècades, però a Mallorca, la de Tudurí es va convertir en la darrera execució, un fet que encara dona més rellevància al seu cas, que era, com destaca Joan Riera, el d'un dels primers assassins en sèrie.
Sí, però l'any va ser més important, per moltes de raons, no? El cas Tudurí va ser un cas molt important. Un triple assassinat és molt important ja de per si. Per tant, Tudurí va ser el que avui en dia diríem un assassí en sèrie.
La fama del cas ha sobreviscut moltes dècades després de la mort de Tudurí. Com assenyala Tomeu Canyelles, no hi ha any en què el seu cas no torni a les pàgines dels diaris per rememorar els crims que commocionaren Mallorca en plena postguerra.
Ha generat llegenda que també s'ha perpetuat molt, no només a la tradició oral dins Palma, sinó també dins la mateixa premsa, no? Que cada X temps repeteixen tot allò que se va viure en aquella Mallorca als anys 40 i la seva execució mitjançant articles, mitjançant petits dossiers. Sempre hi ha, per tant, un recordatori d'aquell assassinat i això ha fet que sigui possiblement un dels més recordats de la postguerra a Mallorca.
El nom de Pere Tudurí va passar a la història per haver estat l'última persona executada a mort de Mallorca. Un cas i un personatge que ja formen part de la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el tercer episodi de la segona temporada de Memòria Negra al podcast. Trobaràs aquest i altres capítols disponibles a ib3.org/memòria-negra i a ib3alacarta.com. Vos esperam a l'episodi número 4, al qual repassarem un dels casos més insòlits de la nostra història. La troballa del cadàver d'una dona emparedada que permeté resoldre un assassinat amb 29 anys de retard.
IB3 Podcast. Un món de sons.